Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ja estem aquí una altra vegada.
Quins sos, Tomàs, dona?
No, perquè hi ha oients que es despisten, perquè, clar, entre l'informatiu i
les campanes,
les botigues, i les campanes que han fet, que han fet l'efecte fugida, doncs, clar, no ens queda ni un oient, aquesta hora. Vull dir que ara es tracta de recuperar-los com puguem. Però això ha sigut aquest invent d'anar allà al repic de campanes.
Per la pluja, ho hem fet per la pluja.
Ah, la pluja no anirà bé.
Això és a fi de bé.
Una idea cagada. Bé, tot i que ha estat molt bé estar allà i amb el repic de campanes, per cert, tenim l'estadilla que directament
sort
va al cap perquè li mirin el cap i l'oïda. Saludem primer, per començar, el periodista de La Vanguardia, expert en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Saludem també el biòleg i periodista Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha passat alguna cosa amb les audiències, no?
Sí,
he sentit alguna cosa de rasquis.
Sí, sí, sí.
Mira, sembles el Rocco, tu, també, comentar les audiències, vinguin a donar voltes al tema, quan a mi intento sempre mencionar-les el mínim possible.
Sí, no, ho dic per tu.
Sí, sí, el Rocco, escolta, està d'un plàstic que...
I les franges, no teniu aquí, no? Feu lo de les edats? Saps el que fa el Rocco, dels nens?
No.
Si els nens et miren...
Ara quan acabi el programa em donaran un dossier i me'l miro un dia i ja està. No he confeccionat mai el programa.
Les edats, franges, qui mira, no. El target comercial...
Pues no, tot això la veritat és que no...
Està tot viejo.
Veig que tens un programa amb el boli que no pinta, no?
Sí, però és igual, no el necessito.
Vols el meu?
Bueno, no, fer dibuixets,
no, perquè no ha de pintar res.
No, el faig servir per fer dibuixets.
Per dibuixar. Com el senyor Buigues, que també dibuixa. Escolti, un dia hauríem de fer una exposició d'on tot el que pinta durant el programa, Calla, que la Caila els hi fa una foto. Aquesta palera que teniu a l'equip del programa d'anar fent fotos a cada col·laborador...
És per fer tuits.
Ah, per fer tuits.
Això puja a l'audiència.
Sí, sí. L'audiència o no. Bé, entrem en matèria amb una qüestió que d'aquí a poques hores podria començar, ara li preguntarem al Corbella, començar a notar les conseqüències d'una erupció solar que sembla ser que va començar, que hi va haver ahir. Ahir va haver una erupció solar i avui podríem notar els efectes. A veure, Josep Corbella, aquesta tempesta solar, que li han posat el nom de Caníbal, avui podria arribar o es podria començar a notar a la Terra. Què en sabem d'aquesta possible arribada d'aquesta tempesta solar?
T'agraden les aurores boreals?
M'agraden, sí. No n'he vist mai cap en directe, però...
Doncs la
però sí.
Propera matinada o la nit següent no és impossible que des de Catalunya se'n vegi alguna.
Què dius, ara?
A Catalunya?
Bumba!
Tampoc és... Núvol.
Molt probable no és, però se'n podria veure...
Però a on? A quina zona?
Ah, no, tanta precisió no la tenim.
Bueno, ho dic perquè, clar, no és el mateix estar mirant-ho des de Montjuïc, des del cementiri,
clar,
que hi ha un ambientazo, què et diré jo, a la vall d'avui.
Vigila el terrat.
Si posen de cel fosc, això sí, sempre va
clar,
millor.
Per tant. Clar. I es podrien veure aurores variables. Aurores boreals.
És possible que...
Aurores boreals? No, aurores boreals.
La propera matinada, abans que es faci clar, o la nit següent, després que es faci fosc, és possible que se'n vegi alguna. De fet, a començaments de novembre, amb un pic d'activitat solar no tan potent com aquest, se'n van veure a Extremadura.
Fixa't.
Que està una miqueta més al sud.
Més avall.
El repartiment de les aurores és irregular. Igual s'acaben veient molt a Amèrica, poc a Europa, o igual se'n veuen més...
Pues es veuran totes a Madrid, a Espanya.
Cas, silenci, per
aquestes
favor.
Properes hores, aquestes dues properes nits, seran nits de molta activitat d'aurora boreal. Mm.
I per què aquesta quan hi ha una tempesta bonica? Es veuen aurores boreals?
Perquè, mira... Quan hi ha una tempesta solar d'aquestes característiques, el que passa és que el Sol emet una quantitat enorme de partícules amb càrrega elèctrica que, si van en direcció al lloc de l'espai per on passa la Terra, ens impacten. Què és el que passa en aquesta ocasió? De vegades el Sol emet aquestes partícules en altres direccions, però aquesta ens ve de ple. Aleshores, t'has d'imaginar que la Terra té un escut magnètic que té una forma de dònut.
Mm-hmm.
Amb un forat pel pol nord i l'altre pel pol sud. Aquestes partícules que arriben a tota velocitat, quan es troben amb l'escut magnètic, no poden passar-hi, però es dirigeixen, diguem, cap a la part dels pols per on entren...
Busquen el forat.
Exacte, entren cap a l'atmosfera. Per això les aurores es veuen prop dels pols i no prop de l'equador, normalment. I aquí és quan aquesta aquestes partícules que porten càrrega elèctrica i porten activitat magnètica poden crear les aurores boreals, que és la part bonica, i poden també causar disrupcions en xarxes elèctriques, sistemes de comunicació, aparells de navegació, satèl·lits, que és la part no tan bonica. I en un món que depenem cada cop més, utilitzem cada cop més aquestes tecnologies, l'efecte d'aquestes tempestes solars pot ser més, tenir més impacte que en el passat, que no depeníem tant.
Deixant de banda les aurores boreals, que és molt maco i molt bucòlic, deixant de banda, anem als efectes, perquè aquí es parla de qui poden haver-hi problemes de comunicació, etcètera. D'això què en sabem? Quins són els efectes que pot generar aquesta tempesta solar?
Mira, aquesta tempesta és de nivell d'alta potència. Es classifiquen, igual que els terratrèmols es classifiquen per la seva magnitud.
A escala de Maastricht.
Les tempestes solars tenen una classificació. Les extremes, Richter, les molt grans, que són les M, les no tan grans, les menors i les petites. Aquestes són de la M, o sigui, el segon més alt, i dintre de cada lletra, es classifiquen de 1 a 10. Doncs aquesta està en el 8,9 de la M, gairebé X, gairebé extrem. Per tant, és una tempesta de molta alta activitat. Com més alta activitat, vol dir que més partícules carregades ens arribaran i més probabilitat que en algun lloc passi alguna cosa. No té per què passar tot arreu, per exemple.
Però què passarà? Quines coses passaran?
T'explico un precedent. Mira, dos precedents.
Sí, o tres.
La més gran de la història, 1859, la fulguració de Carrington, es deia, va deixar sense telègraf, sense connexió de telègraf, vostè, senyor Marcelí, potser d'això se'n recorda, sense telègraf entre Europa i Amèrica durant diversos dies.
Era molt jove.
Perquè aquella va ser molt bèstia. Una no tan bèstia, el 1989, va deixar sense electricitat el Quebec, tota l'àrea del Quebec, durant diverses hores. Però va passar, l'efecte va ser a Nord-Amèrica, no va ser a altres parts del món. Una més recent, el 2003 crec que era, a Suècia, també van tenir problemes a la xarxa elèctrica, però en canvi no els van tenir a Islàndia, per exemple. Uah. Per tant, els efectes són en funció de la direcció en què entren les partícules.
No se sap, per tant, no se sap a qui li afectarà.
No se sap a qui li afectarà. Se sap que hi ha una probabilitat alta que en algun lloc del món hi hagi una disrupció de la xarxa elèctrica. I també pot ser amb satèl·lits. Mira, una altra víctima de tempesta elèctrica va ser Elon Musk, fa no gaires anys. Perquè quan hi ha aquest increment d'activitat solar i arriba a la Terra, s'escalfa una miqueta la capa alta, les capes de l'atmosfera, això canvia la densitat de l'aire, i els satèl·lits que no estan molt alts tenen més fregament, de manera que tendeixen a perdre altitud. I Elon Musk acabava de llançar 40 satèl·lits de Starlink, encara no havien arribat a l'òrbita que havien d'arribar, i no van assolir l'òrbita.
Comprar un altre i ja està.
Que, per cert, aquests satèl·lits són els que els veiem, es veuen passar. Hi ha gent que veu uns estels que es pensen que són objectes no identificats, i són els satèl·lits de Starlink.
Hem de prendre mesures amb això, perquè el sol això pot fotre molt mal, i jo tinc una idea que seria desgastar el sol allargant el dia. Si tu allargues el dia, el sol el desgastes. Ara, per exemple, canviar les normatives. A les 20 hores és el vespre. Comença el vespre, no?
Sí, el vespre. Avui ara ha començat una mica
abans. Però és a les 8 que comença el vespre.
Bueno, sí, home, però ara ha començat abans.
Fer que el vespre comenci a les 9. El que seria mitjanit seria les 24 hores. Doncs no, a la 1, que sí, mitjanit a la 1. Després, allargar el dia i el sol el fas brillar més temps i al final acaba com més esgotat.
Però dispensi, ara pel temps solar, a la 1 és mitjanit. Ja.
Sí, però tu quan dius bona nit?
O sigui, l'hora del sol, quan és la 1, és mitjanit. No és a mitjanit, a les 12.
Ah, que el rellotge del sol atrasa. El rellotge del sol atrasa.
A l'estiu, en canvi, són les 2. Perquè anem 2 hores de diferència.
Tanquem la carpeta de l'erupció solar. Per tant, demà tens, a veure si podem veure la
sessió que li agrada. A mi em fa il·lusió, les aurores boreals.
A Sant Cugat, segur. I...
Escolta.
Només recordar...
Per què ho dius amb aquesta cara?
Perquè hi ha molta llum a Sant Cugat.
Contaminació lumínica?
Molta, massa, molta.
Jo les vegades, depèn d'on et situïs.
Així com en passejar per Barcelona, segons, sobretot, les que és l'esquerra de l'Eixample de dreta, també, és tenebrós, arriba al punt de tenebrós, perquè
no es veu res.
O sigui, ara ja vas pel carrer i no es veu res.
Jo a vegades he vist el Vampiro de Düsseldorf.
Exacte, això és Barcelona. En canvi, a Sant Cugat teniu molta tendència a uns fanals que es veu que els rifaven, els diferents alcaldes que heu tingut, que es veu que el preu d'un en duraven 25, que són uns fanals que tenen un fluorescent,
sí.
Sí, són en forma, saps? Què diria? Hi ha el pal amb el fanal que enfoca el carrer i després hi ha una part que aquest fanal enfoca el que és la vorera, que també a Cornellà també s'estila molt, també els hi van donar, els hi van fer l'oferta. I la llum és de fluorescent. I trobo que per la contaminació lumínica estan, però que molt ben aturats. Estan molt bé.
Són els llums que feia servir la policia per quan havia d'entrevistar un...
No sé, és d'aquestes martingales del mobiliari urbà, que mai saps com de cop i volta... I a Sant Cugat teniu molta tendència al que és el...
Hi ha llocs que no hi ha contaminació.
El fanal amb el fluorescent. Bueno, Sant Cugat, deu ser un monestir a dalt de tot, perquè...
No, home, no, és que és gran Sant Cugat, eh?
Bueno, és tan gran que ja es parla de que l'autopista es pot edificar una nova comunitat de veïns. És que arribeu
estem creixent molt.
Bueno, a l'autopista, l'altre dia, el darrer dia que vaig anar a Sant Cugat, dic, hòstia, és que només els hi falta ja construir aquí a la...
Sí, veritat.
Els dos carrils.
Entre els dos carrils hi ha una... Ara, on hi havia un peatge, que ara l'han tret.
Allà.
I el Tibidabo és tot seu, ja.
Bueno, el Tibidabo és dels Ports Senglars, eh? No t'hi acostis, perquè ara mateix estan construint els Ports Senglars i ja hi ha urbanitzacions de Ports Senglars, residències, i fan estades.
Ja bueno, sabeu que a Sant Cugat, quan se'n va el llum, no es veu un pijo.
Va ser col·laborador teu?
No s'ha fet mai aquesta broma sobre Sant Cugat.
Aquesta és bona, eh? No sé, que Sant Cugat, quan se'n va el llum, no es veu un pijo.
Silenci. Bueno, prou ja. Va, anem amb una de les notícies de la setmana. La Xina ha dissenyat un panell que et fa invisible. A veure, explica'ns com és aquest panell.
Doncs...
El vídeo de presentació surt el seu creador, Chu Junhao, i dos homes més giren el panell 90 graus davant el físic, sí. I es genera l'efecte invisibilitat. Les seves cames desapareixen. A veure, com ho fan, això?
Doncs
perquè
això...
és un número del Mago Pop, això.
Doncs exactament, ho has clavat, perquè no té res ni d'extremadament tecnològic, és simplement un truc de màgia. A més, és un efecte que es coneix.
És una il·lusió.
I, de fet, una il·lusió que es pot comprar, la podeu comprar en qualsevol botiga de màgia per 10 euros. Sí, és per la gent que no ho hagi vist, és un programa de televisió, es veu, com deies, un físic, que és director d'una facultat d'allà, de la Universitat de Donghua, i se'l veu que té com davant un panell translúcid, no? Com una mampara d'aquestes de dutxa, però que no és transparent del tot, sinó translúcid. Efectivament, quan la giren, doncs li desapareixen les cames. Doncs és simplement que aquest panell està fet amb unes lents, petites lents, que el que fan un efecte òptic que tot el que és paral·lel a la lent desapareix. I per això les cames, no? Doncs ella està dret,
li
desapareixen. I en canvi, el fons, com que és horitzontal, no desapareix. Però això, hi ha una cosa que podeu buscar, que es diu lent de Lubor, que és una làmina que és el mateix, però i fa el mateix truc, i això es ven com a truc de màgia. Per tant, no és cap mena de...
O sigui, aquesta capa d'invisibilitat ni és un invent del Chu Junhao. O sigui, això és una trilada.
Exacte, és un truc de màgia. Venut, sí, és bon venut com a capa d'invisibilitat, però no deixa de ser un truc de màgia que s'ha fet molt i que, a més, això podeu comprar.
Però...
Bueno, que, clar, hem destacat, perquè ha sortit molt, com que els xinesos havien fet una capa d'invisibilitat...
Bueno, hem dit, preguntem-ho.
No, doncs és simplement un efecte òptic que desvia la llum, i, per tant, tot el que és paral·lel a la làmina no es veu. Llavors, si tu poses les cames, o poses una escombra, o poses una cosa que vertical, no es veurà. I, en canvi,
tot una persona no?
És que aquí li van fer només les cames, perquè una persona... sí que ja es veurien algunes coses.
Perquè els delanters del Barça els aniria bé, que fa invisibilitat, perquè desmarcar-se, si no, no hi ha manera.
De fet... De fet, hi ha diversos projectes, és un camp de recerca, doncs, evidentment, hi ha molts països interessats. Malauradament, el principal interès és per motius, evidentment, com es podem imaginar, militars, doncs, no? Una eina que et donés la invisibilitat. De fet, aquí havíem parlat d'una capa que el que feia, que era curiós, que davant tenia com tot de... I us heu d'imaginar... petites, diguem-ho així, monitors, no?, com monitors de tele, i el darrere, imagina, una capa que et cobreix tot el cos. Al darrere són tot de càmeres, i al davant són com monitors on es projecta
el que capta les càmeres al darrere.
Per tant, en aquest sentit, si tu veiessis una persona que et vingués amb aquesta capa, clar, tu veuries el que té darrere. Això sí que ja s'assemblaria més a una capa d'invisibilitat. L'únic, a veure, al final també el que veus és tot de monitors com una pantalla, molt, molt lograt no està.
No.
Vull dir que s'acaba identificant. Però en aquest cas, res, ni capa d'invisibilitat, sinó un truc de màgia que ni el Mago Pop.
Fuera.
No cal Mago ni que el compris.
No, perquè t'has separat tu.
Un home que es diu Chu, també, què vol?
Això és per res, això. Això li hauria pogut anar bé a Puigdemont, quan volia tornar aquí. Ara ja és massa tard per l'amnistia.
Sí, però si només li tapa una part, li haguessin vist el cap o les cames a Puigdemont.
Sí. Bueno, però si... Mago Pop, tampoc. No.
Però si tu li veus les cames, com que no el coneixes...
Dius, no, mira, no se li coneixen les cames al Puigdemont.
Perdoneu, imagineu-vos l'impacte. Veure entrar al cap de Puigdemont sense cosa sota, eh? Això sí que hauria estat...
Un impacte, sí que...
Com Maria Antoniesa.
O el Dioni, el seu dia també li veus bé. Però bàsicament no...
Hauria estat com l'impacte de la inauguració dels, del Mundial. Bueno, anem amb la pneumònia. A la Xina... Oi, va ser un impacte, perdoneu, sí. No ens ho esperàvem.
No s'ho esperava ningú, no.
A pneumònia a la Xina. A veure, hem vist el Corbella, que ha fet ja un article a La Vanguardia sobre aquesta qüestió. Hi ha alguns, els més fatalistes, que ja estan dient brutal. Que si això és el nou Covid i tota la mandanga aquesta. A veure, ens hem de preocupar, no ens hem de preocupar? Això sí, els xinos sí que han dit que el problema són els antibiòtics que no... que cada cop són més resistents aquest és el problema. A veure, explica'ns exactament què està passant a Xina, perquè aquests, allà, no sé què passa, que tot comença a la Xina.
Exacte. Va passar que la setmana passada es va comunicar que hi havia uns hospitals del nord de la Xina. Nord no és la perifèria, és Pequín, i són grans ciutats, que estaven col·lapsats per nens amb pneumònies.
Ui, Jesús Maria, Jesús.
I aleshores l'OMS va demanar informació.
Sí.
Clar. Perquè, clar, si uneixes els factors, pneumònia, col·lapse hospitalari, nens, casos no diagnosticats, recorda molt els elements, excepte per la part dels nens, els elements que hi havia quan va començar la Covid. Pneumònies, col·lapse hospitalari i Xina.
Exacte.
I aleshores, lògicament, anem a mirar què passa. L'OMS ha demanat informació.
Sí.
Si el que diu Xina és cert, i no tenim a hores d'ara cap motiu per sospitar que no ho sigui, tret dels precedents,
cap ni un.
Si el que diu Xina és cert, no ens hem de preocupar.
No.
Doncs aleshores, vamos a morir.
Ja està.
Si Xina et diu que no ens hem... A veure, a les proves me remito. No, o sigui, no estic parlant de quan es va inventar la pólvora, sinó estic parlant del que hem viscut amb la Covid. Ha estat una trola rere una altra.
Home, per la mort de Déu.
Una trola rere una altra. Uns troleros.
Vamos a morir.
Home, en aquest cas... Vamos a morir.
És que és evident.
Vamos a morir.
Hi ha una explicació per semblant de per què està passant i per què no ens hauríem de preocupar.
A veure.
Per semblant no vol dir que hagi de ser certa, perquè depèn de la certesa del que diu la Xina.
Però si
la...
no diuen una veritat aquí, no? Però si no diuen una veritat,
l'explicació versemblant és la següent. Recordeu què va passar aquí, ara fa un any, amb infeccions respiratòries, el virus respiratori sincicial?
No recordo.
Sí, que van augmentar els casos.
El primer any, exactament, el primer any després de la pandèmia, quan s'havien aixecat les restriccions, vam deixar d'anar sense mascareta, sense mesures, de les mesures que havíem estat prenent per evitar infeccions respiratòries, i va haver aquí i a altres països més casos dels habituals del algunes infeccions respiratòries, perquè hi va haver una mena d'efecte rebot. Aquest efecte rebot s'atribueix a que, com que durant uns anys no havien circulat menys aquests patògens, no havíem adquirit immunitat, especialment els nens, no havien adquirit immunitat contra aquests patògens, els quals estaven exposats per primera vegada, i per tant es van acumular tots aquest primer any sense restriccions. Sí. A la Xina, el primer any sense restriccions és aquest, perquè fins a la Xina van mantenir-ho tot tancat fins fa no gaires mesos, que hi va haver una... quan es va propagar l'Omicron i ja no ho van aconseguir aturar més. Però havien tingut restriccions molt més fortes durant molt més temps que la resta del món. Per tant, aquest efecte rebot podria causar més casos que altres llocs. Aleshores, l'OMS va preguntar, heu detectat patògens nous? Que els han dit no.
No!
Els que han detectat són...
No!
No!
Heu detectat casos, símptomes que siguin atípics que no pugueu explicar i han dit no!
No! Nosaltres no!
Què dius?
Els hospitals estan al límit de la capacitat i llavors hi ha moltes consultes i molts nens amb pneumònia, però es veu, diuen, les UCIs no les tenim col·lapsades, els hospitals no els tenim col·lapsats.
Però l'OMS no ha enviat algú allà, tenint en compte
què ha passat. No, perquè no torna.
No, escolta.
Torna en forma de xop suri.
A controlar en persona el que està passant.
No, no, hi ha més d'una...
Només han fet les preguntes.
A veure, ara parlant seriosament, quan inspectors de l'OMS van anar a veure què havia passat amb la Covid... O sigui, els xinesos, amb moltes reticències, els van deixar anar i els van custodiar. I els van ensenyar el que els xinesos van voler.
Sí.
Mires esto, mires l'altre i te vas per tu casa. O sigui, no els van deixar fer la seva feina. Aquest és el govern xinès.
Exacte.
Aleshores, clar, la caïla diu envia els de l'OMS.
Tampoc no serviria de res.
I mira, vamos a comer un arroz cantonés, tómate un chop suey i para casa.
Pensa que han demanat molta gent, aquest home. Té molta feina. L'home que mana a Xina...
Xi Jinping.
Però va demanar 1.000 milions, tu. Vinga, tu cap aquí, tu cap allà. Hòstia, està tot el dia de balat, aquest home. No pot estar per virus i per hòsties. Està ocupadíssim.
Digues,
no, total, que l'explicació que ha donat la Xina, que és versemblant, si és cert i és correcte, no ens hem de preocupar. No hi ha cap patogen.
Però la Xina ara ha dit que el problema, el que he escoltat avui, és que els antibiòtics no lluiten contra les infeccions. Perquè, com, per exemple, la caïla que porta tossint des de fa 2 anys.
El que més ha pujat allà són pneumònies causades per un bacteri que es tracta amb antibiòtics. Però hi ha una alta resistència dels bacteris a la Xina, aquests, els antibiòtics... Però,
silenci, que està parlant la corbella.
El tractament que han intentat aplicar és relativament poc efectiu, hi ha nens en els quals no és prou efectiu, i això explica que costi més tractar-los amb èxit i que costi més curar-los.
Però els nens són més, tenen més resistència als antibiòtics, els nens?
No són els nens. Uh-huh. És el bacteri que causa la pneumònia que és resistent a l'antibiòtic.
Però afecta els nens més que els adults.
El que diu la Xina és que afecta més els nens, i això ho hem vist
per
també en altres llocs del món.
Vol dir per la seva tranquil·litat.
No, això vol dir que el virus vola baix.
Vol dir que
és un bacteri,
Els nens són els que no han adquirit immunitat en aquests anys que hi ha hagut les restriccions, mentre que els adults que ja hem estat exposats prèviament a aquests virus i bacteris patògens, tenim més immunitat contra ells.
Bola baix.
Bueno, que los chinos siempre traen mierda, tú.
Bueno, va, prou.
Escolti.
L'error que entrarem. Silenci. Va. Anem a una última qüestió que tractarem amb el Dani Arbós, a veure si ens dona temps a un parell, que és, atenció, fer becaines, el que en diríem la migdiada, és de savis.
Doncs és un estudi bastant interessant, perquè el que hem vist, han analitzat desenes de milers de persones al Regne Unit, i han mirat els que feien migdiada i el volum de cervell que tenien, o sigui, si hi havia una correlació, i han vist que sí, que realment les persones que fan migdiada regularment, no s'ha determinat de quina durada la migdiada,
O sigui, és un tema que no és... Jo soc un cabassut, no sé si ho heu fixat.
No, però el cervell està dintre,
La durada ideal, menys de 30 minuts.
Ja. Doncs aquí que hem vist que la gent que feia migdiada tenia el volum cerebral més gran, això ho han mirat a través de ressonàncies magnètiques, i el que és interessant és, no vol dir que tenir el cervell més gran et faci més savi, però sí que és cert que moltes malalties neurodegeneratives, es produeix una mort neuronal que provoca que el cervell una mica s'encongeixi. Per tant, aquí cal veure és, vol dir que la migdiada és protectora i, per tant, fa que s'endarrereixi l'aparició de certes malalties o fins i tot la prevé? No té res a veure, és una casualitat, no? Hem de recordar que dues coses coincideixin, que hi hagi, no vol dir que siguin causa-efecte, però sí que aquests investigadors del Regne Unit han trobat que les persones que fan migdiada tenen un volum cerebral més gran i, per tant, estarien més protegides de certes malalties, això que provoquen la mort de neurones i d'altres cèl·lules que tenim al cervell, i, per tant, el cervell s'acaba encongint.
Doncs escolta'm, el Woody Allen aquell que fa 5 pel·lícules...
Sí, què li passa al Woody Allen?
Aquell home deu fer migdiades, una darrere l'altra.
És tot cap.
Oi? Només té cap.
Però jo, amb això li dono la raó. L'última presentació de la pel·lícula, que crec que va ser a Cannes...
Sí.
el van seure a la taula,
sí,
i era
un cap.
I bueno, semblava com si haguessin posat només un cap gros. La resta del cos no existia. Sí, sí.
Pràcticament no. I es
com
veu...
si portessis el cap, el fotessis sobre la taula.
Anava dormint? No, però clar, el cervell està dintre, eh? Tu pots tenir el cap gros.
No, ja, ja.
El
té
molt
gran,
no, que estic...
sí, però... Per dins, sí. El cervell, a mesura que el vas ampliant, allò va apretant.
I s'ha de tenir cap... un cap gran per acabar casant-te amb la teva fillola.
Sí, i després...
amb la teva filla adoptiva. També s'ha de tenir el cap gran.
Permetem que afegeixi una cosa relacionada amb això que deia el Dani. Sí. El que ajuda a prevenir malaltia neurodegenerativa és dormir prou i bé a la nit. Mm. Això sí que està demostrat. Perquè en el...
No, no, sí, sí. No,
perquè a la fase del
si
son...
Si matineu profund, molt, doncs...
A la fase profunda del son, que hi ha unes zones cerebrals que es medeixen amb electroencefalograma, en aquesta fase profunda, a la qual entrem al cap de mitja hora d'estar dormit, habitualment, allà el cervell fa una funció de neteja i elimina, per exemple, les proteïnes beta-amiloides, que són les que, si s'acumulen, estan relacionades, clar, per exemple, amb l'Alzheimer. O sigui, diguem que el camió d'escombraries del cervell passa de nit.
I si prens pastilles per dormir?
Quedes en coma.
Si això afecta,
doncs en general el son no és el mateix.
A mi la gent...
No té la mateixa qualitat.
No té la mateixa qualitat perquè no entres a la fase de son profund, que és la més reparadora. Mm.
Vosaltres us heu fixat amb gent... heu dormit amb gent que es pren pastilles?
Jo prenc.
Que jo tinc aquestes experiències a casa?
No.
Què passa? Perquè jo no les havia viscut.
Què passa?
Bueno, és com viure amb un cadàver, eh? Si tu estàs allà i veus una persona que no es mou, immòbil, sembla tu, Tancamon, exposada.
Però escolta'm una cosa.
I què dius? Aquesta persona no hi és. Ha traspassat.
No, està dormint.
Però dormint, dormen com a morts. O sigui, la gent que...
Més
però,
que dormen, no?
Més que dormen. Dius, aquesta persona ja ha anat a l'altra banda.
Però en canvi diu el Dani...
Fa una passejada i després diu... Calla, que encara no... I torna una altra vegada. Jo estic a la volta. S'aixequen...
Hola, bebés.
Vaig al lavabo. Van al lavabo. Es tornen a fotre al llit
i
segueixen dormint com Tutankamon. O sigui, no hi ha una incidència de baixada. No, no, no. És... Talles...
En coma.
Pixes... I en cadenes.
Sí, corta per aquí.
Allà no havies deixat la feina, diguem.
Exacte, i pam, i segueix la... I uns de volta es tornen a despertar, beuen aigua, com si res. Glob d'aigua, hola. I es tornen a estirar i...
Jo, realment...
Sí.
Això és
molt estrany, eh?
Ho fa la droga.
Home, ho fa la pastilla que et fots, que quedes...
Bueno, l'orfidal.
Que quedes traspassat.
Però és interessant això que dius, que no és el
la mateixa igual. Qualitat de son. De fet, no és recomanable, vull dir, potser per èpoques la gent que s'ha de prendre aquesta medicació, però sí que el que et diuen els experts és que a llarg termini és millor intentar...
I els que ens despertem, que ens passa alguns, allò de les 3 de la matinada... Tot això és fatal, no? Aleshores...
No, això és una cosa que amb l'edat... Això està demostrat, mira, això és interessant perquè hi ha estudis que han demostrat que en totes les cultures i a tot arreu, com més gran et fas, doncs pitjor. S'atribueix molt a l'estrès del món occidental, però també sabés en tribus i tot això, que les persones, doncs, a mesura que es fan gran, tenen molta pitjor qualitat, dormen menys hores en global i es desperten més. Per tant, és una cosa que és relativament freqüent i habitual, que a mesura que et fas... Digui, vostè, que...
M'he despertat a les 4:03.
Vostè és el que diu que sent totes les campanes, no?
Les 4:04.
Vostè, el senyor Marcelí és d'aquests que deia jo de Tutankamon, eh? És d'aquests que es fot el sarcòfag i està mort allà, perquè es fot unes pastilles que queda...
Ah, sí, quan prenc una pastilla, Dios, eh?
Això ens ha explicat el senyor Requesens.
I el Diecepan i l'Orfidal, jo també em prenc.
Bueno, aniríem recollint el cable, eh?
Vinga.
Ho dic perquè...
Res, que sapigueu que les rates també tenen imaginació. Ja
sí, bueno, això...
Ja ho parlarem la setmana que ve, eh?
Sí.
No, tampoc dona més per si.
La setmana vinent.
És això, que també imaginen coses.
Ens faltava saber això, perquè sense això no sé si...
No, resta, que també poden imaginar coses, ja està, no té més. Imagina't una rata... Senyor Buigues, que també eren la rata.
Perdona, les rates han creat grans empreses internacionals, eh? Va, Mickey Mouse, què és? A veure.
I el Ratatouille.
Una rata, eh?
Clar.
I el Ratatouille, cadena de l'hostaleria.
Rata o ratolí, Mickey Mouse?
Home, el vaixell que va venir, allò era imaginatiu, aquells dibuixos.